A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Escolteu el Llegir per sentir, que ja ho sabeu, un cop per la setmana ens porta a parlar-vos d'un llibre per part del seu autor o autora, o amb el seu autor o autora. I avui us parlem d'un llibre publicat per Calandraca, que porta per títol Faules poètiques i que ha escrit la Montse Homs i ha il·lustrat la Laia Domènech. Amb la Montse Homs conversarem avui d'aquest llibre. Montse, benvinguda.
Encantada de ser aquí, de tornar a ser aquí a Llegir per sentir.
Sí, anava a dir ben retrobada, perquè no fa pas gaire, eh? Deu fer potser mig any o no arriba l'any, no? Que vam estar parlant
no
amb tu.
No arriba l'any que ja vaig venir, sí. Que em vau entrevistar per Arracades d'Avellaner.
Sí, i és un canvi, podríem dir, eh? Arracades d'Avellaner amb el llibre que avui parlem, Faules poètiques, perquè, en primer lloc perquè allò era narrativa i això és poesia, eh?
Sí, 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 però... A veure, mira, t'he de dir que una cosa va sortir de l'altra. Perquè quan vaig acabar Arracades d'Avellaner, que també és una faula, és narrativa, però és una faula. Llavors, esclar, jo estava molt posada doncs, en la veu d'una guineu, de la Keti. Llavors, a partir d'allà, quan vaig acabar Arracades d'Avellaner, em vaig quedar buida, amb l'ànima buida, d'aquesta veu de la guineu que sempre m'acompanyava. I va ser llavors quan vaig començar a fer, doncs, escriure el primer vers, el primer poema, que diu, mira, diu això. A qui odolaré les penes? Li vaig demanar a la lluna, si deixes que la terra t'eclipsi. Alça el musell i et faré tat. I bé, doncs em va sortir aquest poema i a darrere d'aquests doncs van venir tots els altres.
Tota una colla d'animals, en aquest cas,
sí.
Que trobem, em sembla que són al voltant d'una... No els he comptat, per cert.
Sí, són una cinquantena.
Una cinquantena de poemes o d'animals, eh? Cada poema és un animal.
Sí, perquè és un bestiari, diguem. A mi m'ha agradat posar el títol Faules poètiques, perquè ja venia d'Arracades d'Avellaner amb el tema de les faules, i també hi han poemes que són històries... llavors que s'expliquen, també hi ha només poemes que només són imatges, però bé, que em va agradar doncs, el títol aquest. Quan el vaig trobar vaig pensar que havia de ser aquest.
Un bestiari que està organitzat, a més, per de forma alfabètica, per entendre'ns, eh?
Sí, al final de... Sí, perquè, mira, jo el vaig estructurar, doncs de manera que cada capítol per capítol, si cada capítol és un on estan els animals. Els primers poemes són més d'admiració de la natura, el segon ja pugen més d'intensitat, el segon capítol és de on es troba el contacte dels animals amb la natura, o sigui, l'unió que tenen, que a vegades no és tan unió pels desastres que s'han fet, però bé, és una mica això, no?, l'adaptació al medi. I després ja pugen més d'intensitat els del mig del llibre, que serien els 11, o sigui, del centre del... Com que cada capítol és una part del dia. Llavors els del mig serien, doncs, el migdia i començament de la tarda. Aquests són els que... els de més sofriment, més dolor... més, doncs, no sé, parlen de l'extinció, parlen de, no sé, que, per exemple, la desaparició de moltes coses del medi on viuen els animals i, per tant, també dels animals o perquè els han també matat. Per exemple, hi ha el del rinoceron que diu a punt de l'extinció sento la buidor d'un futur cornut agut ut. Sí, bé, això.
Una cosa, jo m'he fet un garbuix i he dit que estaven organitzats per ordre alfabètic i és tot el contrari, és el que ens estaves explicant tu. Estan organitzats per blocs temàtics que tu has enfocat en funció del moment del dia. El que sí està organitzat per justament per ordre alfabètic és l'índex final, que ens explica tota aquesta colla de 50, a vora de 50 poemes sobre 50 animals. I estan organitzats alfabèticament, però ens diuen en quina pàgina els trobarem. Per tant, van fent toms. Per exemple, l'Albatros, que és el primer d'aquest índex, està a la pàgina 40.
Sí.
I així van fent, no? Per tant, rectifico el que havia dit abans. Tu ens ho has explicat ara, i ara, justament amb aquesta explicació que ens feies, et demanaria una mica el perquè dels títols amb els quals agrupes aquesta evolució d'un dia aquests animals. Per exemple, el primer queda bastant clar, que és cada dia surt el sol. Per tant, comença el dia, surt el sol. I, evidentment, gairebé, si preguntéssim a la gent que ens escolta hores d'ara quin és el primer poema, quin animal és el primer poema amb aquest títol, cada dia surt el sol, jo crec que potser l'encertaria el 99% de les persones, segurament, eh?
Sí,
perquè tant. Quan surt el sol, què passa?
Sí, sí, doncs que canta el gall.
Que canta el gall.
Sí. Segur, sí, sí, sí. Llavors el gall, bueno, diu, la meva amiga és una gallina que canta quiquiriquic. Som tal vegada dos galls?
Sempre hi ha una mica com d'ironia, o sempre, o en alguns d'aquests poemes, hi ha una... un comentari irònic, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, ho he intentat. Que al final del poema, bé, a tots no, però sí, que de manera d'acabar el poema una mica que sorprengui, que faci pensar, tot i que no hi ha resposta. La resposta és, doncs, se l'haurà de fer cadascú.
Mm-hmm.
Però sí que és una pregunta que crea una mica d'inquietud, diguem. Els finals creen una mica d'inquietud.
Exacte, com un interrogant, no?
Sí, exacte.
El gall o el pit-roig són els primers animals que trobem, la marieta són animals que ens sonen propers, que són propers, l'aranya també, però de cop i volta hi trobem, per exemple, un lleó també en aquesta primera part de cada dia surt el sol, i aquí sí que fas un salt trepidant, d'animals que tots podem conèixer perquè tenim al nostre voltant, a un lleó que per sort no el tenim gaire a prop, per entendre'ns?
Sí, mira, aquest del lleó, sí, doncs és els lleons, diuen, bueno, l'Àfrica, llavors, bé, amb aquest em vaig inspirar amb un poema, doncs, de Henke, no sé ben bé com es pronuncia, però que sí, que també és un poema d'admiració de la natura. Aquest poema, a veure, a mi m'agrada molt que passin el temps lent i sobretot per poder pensar, per poder crear, i llavors una mica, doncs, el lleó, doncs, en tranquil·litat, doncs, diu aquest poema. Mm-hmm. Perquè, esclar, estan tots escrits des del punt de vista del lleó, ai, dels animals.
Sempre és l'animal que en primera persona ens explica alguna cosa.
Exacte, sí, sí, sí. Sí, sí. Jo em vaig posar, doncs, el cap o la pell, diguéssim, de cada animal per anar explicant, doncs, cada un dels poemes. O sigui, és metàfora darrere metàfora que va formant, doncs, tot aquest relat que passa, doncs, al llarg del dia, des del de matí fins a la nit.
Mhm. Hem vist sortir el sol, que és el primer capítol. El segon el titules El temps convida. És a dir, que
sí.
Comença a moure el temps. Un cop ens hem llevat i ha sortit el sol, comença a moure's el temps, no? I si parlem de moviment lent, doncs també gairebé molta gent... Bé, aquí potser podríem haver-hi alguna confusió entre els nostres oients si preguntéssim quin animal de moviment lent encapçala aquest capítol. Algú podria dir, per exemple, un cargol, però, en definitiva, la majoria segurament anirien a parar la tortuga,
sí.
Que és la protagonista d'aquest primer poema del capítol, eh?
Exacte, és la tortuga, sí, que refereix als camallargs que no entenen per què sempre arribo tard. Esclar, bueno, també té aquesta pregunta, no?, que per al lector.
Després ja anem al migdia, eh?
Anem al migdia, i el migdia és això que et deia, que ja pugen, doncs, d'intensitat. O sigui, els animals, doncs, que expressen més dolor, emocions, doncs, més dures, sí, és això.
Aquí, com a encapçalament d'aquest capítol de migdia, tenim la serp, eh?
Sí, sí. Sí. Aquí hi ha la serp, però en aquest capítol n'hi ha, per exemple, també hi ha el dofí, que, mira, el dofí, si vols, el llegiré, aquest poema del dofí.
I tant.
perquè és un dofí que ara, bé, refereix als refugiats que han de marxar doncs, del seu país, en aquest cas doncs, pel mar. Després aquest poema també té a veure molt amb la fantasia del nen. La mare, abans de marxar, de pujar a la barca, li dona un dofí de joguina. I després el dofí real, que és el que expressa el que diu el poema, doncs, complau el nen. I diu això el poema. Un nen, 7 anys, duia un dofí a la mà quan va pujar a la barca. La mar plorava i plorava. I encara que no volia tenyir-se de vermell, va arrossegar la barca. El nen, 7 anys, va imaginar el seu dofí saltant onades. I el vaig complaure.
És preciós el poema, i més amb el context en què tu ens has situat, no? Ens has explicat encara més. I encara podríem dir una tercera qüestió que el fa magnífic, és la il·lustració que l'acompanya. No hem parlat encara de les il·lustracions que acompanyen els teus poemes, de la Laia Domènech, que són precioses, però aquesta concretament jo me l'havia seleccionat per comentar-te-la, perquè realment ens situen el poema d'una manera magnífica.
Sí, amb la mar tenyida de vermell, sí. La veritat és que són extraordinàries les il·lustracions de la Laia, que les va fer, bueno, en collage, però també junt amb altres tècniques, Tot un conjunt de tècniques, entre elles el collage. I, a veure, a mi em va agradar. Primer, quan em van dir collage, vaig pensar, i mare, però allò que vas posant en situació, i ho vaig trobar magnífic, perquè, a més, és com la manera de aquest estripar, retallar, pintar, llavors els no sé, tot plegat, la tècnica que ha utilitzat la Laia és la mateixa que utilitzem doncs, per crear poemes, només que nosaltres ho fem en paraules doncs, i ella ho ha fet, ha creat imatges. Sí.
Si seguim avançant, arriba l'hora foscant, és el següent capítol.
Sí, no, Arpegis de tarda.
Ah, perdona, espera, que me l'he saltat.
Arpegis de tarda.
Tens raó.
I continua amb l'intensitat aquesta també emocional, i aquí hi ha més dur i tot, perquè hi ha el de la balena que diu: soc tan gran quan estimo l'oceà i tan petita quan la por de l'arpó frena l'onada. I mira, aquesta imatge quan la vaig veure em va agradar, bueno, totes em van agradar moltíssim perquè són molt bones, però aquesta en particular com que em va portar a Moby Dick i em va recordar Moby Dick, clarament. Només que la Laia l'ha portat al moment actual perquè a les boques, a la barba, hi té, és un codi de barres. Llavors, això, no?, que és, aquí es veu clarament que les imatges, quan acompanyen el poema, doncs és per millorar. Sí, sense fer-se nosa amb el poema. O sigui, jo veig que aquest llibre el que té és que el text amb l'imatge, amb les il·lustradors, amb la il·lustració, està molt ben compaginat. Saps?
Té una doble lectura, El poema i després la il·lustració.
Sí. Després de veure, Germán Melville es va referir en una situació concreta, ell deia balena, turbonada i arpó. Bé, que jo em vaig inspirar una mica en el poema de Moby Dick. Després, al veure-ho reflectit aquí, en l'il·lustració, que em va agradar molt.
Ara sí que arribem a l'hora foscant, és a dir, ja anem baixant d'intensitat de llum. De fet, comença a fer-se fosc ja, no?
Sí, exacte. Sí. I aquí comença, doncs, amb el grill. Aquest capítol es refereix a la manera de la creació de l'art. O sigui, fa referència bàsicament, bueno, a poetes, a músics que música que m'agrada, també artistes visuals i plàstics, i llavors, a veure, el del grill, per exemple, fa referència al blues, el grill també és ben negre, i el del grill diu: a ritme de blues encetem la partitura del capvespre. dir, és trist l'anhel constant, és trist i delitós.
Com hauran pogut observar els nostres oients, són tots poemes molt breus, amb una intensitat molt gran de càrrega de missatge, amb molt poques paraules, eh?
Sí, són poemes que potser, bueno, allò que comences amb tres pàgines i vas depurant, fins a trobar ben bé l'essencialitat. Uh-huh. Això va ser un treball, doncs, vaig trigar 3 anys a fer aquest poemari. Bueno, he trigat 3 anys. Sí.
I el darrer capítol es titula En clau de lluna?
Sí. En clau de lluna, doncs, és quan és, bé, l'acabament del poemari i després per aquí, doncs, la cuca de llum, comença amb la cuca de llum, que la cuca de llum fa una mica de referència. També jo em vaig inspirar amb la meva infantesa, amb la cuca de llum. A veure, llegeixo primer el poema. El poema diu: quin camí il·luminaré si han tret els marges? Llavors, aquest poema, que és de 2 línies només, perquè és això que vaig fer tota la depuració, doncs aquest poema de la cuca de llum jo em vaig inspirar. La meva infància jo anava, vivia a pagès, amb una, bueno, això, amb una masia aïllada. Llavors, una de les coses que fèiem a l'estiu era anar a veure cuques de llum als marges, quan es feia fosc. Veia la primavera. Llavors, aquí és una mica, per mi és nostàlgic aquest poema, però també, doncs, els marges serien els braços que necessiten, doncs, tots els nens per créixer, el camí que necessita, doncs, el nen que l'orienti.
I ja per acabar, perquè ja portem una bona estona d'entrevista a Montse,
sí,
m'ha sorprès que acabessis amb la formiga, parlant d'aquesta d'hora ja de foscor en clau de lluna, no?
Sí, perquè, bé, però la formiga té un punt d'esperança, perquè llavors, bueno, o sigui, plantejo una mica, resumeixo una mica el que s'ha plantejat durant tot el poemari, que durant tot el poemari sí que sovint es planteja veure si la humanitat, doncs, a veure, si és millor la humanitat o els animals, no? Que potser els animals també saben fer moltes coses. Llavors acaba aquest poemari dient això, no? Capaç d'edificar palaus sense cap eina. O sigui que els animals són molt capaços, són molt importants i que a vegades, doncs, això, no?, que els humans ens creiem superiors i aquesta superioritat, doncs, s'hauria de plantejar.
La veritat és que nosaltres no ens resta més que felicitar-te per el poemari Faules Poètiques, editat per Calandraca. Felicitat, per cert, també a l'editorial, perquè crec que ha tingut molta cura amb la seva edició, amb l'edició d'aquest llibre, i també que traslladis les felicitacions a la Laia Domènech, perquè ens han encantat aquestes il·lustracions que acompanyen els teus poemes. Montse Homs, moltes gràcies per acompanyar-nos.
I gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.